Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El sindicat UGT i els socorristes asseguren que el 80% dels ofegats a les platges d'aquest estiu van ser en platges no vigilades i un 30% fora de temporada dels vigilants. El responsabilitza a ajuntaments d'algun d'aquests ofegaments, entre els ajuntaments citats, el de l'Escala. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar de forma íntegra d'aquí a just una hora. Ara en fem l'avanç en format breu d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'avui. Un equip del síndic de Greuges de Catalunya visita demà l'Escala per atendre des de la proximitat les queixes dels escalencs. L'únic antecedent d'aquest tipus de visita va ser l'any 2015. Es pot concertar visita o es pot acudir directament a Can Maset, que és on s'entendran aquestes queixes. D'aquí a poques setmanes, una delegació escalenca es desplaçarà al Japó per participar a la trobada anual de l'Associació de Badies Més Velles del Món. Actualment l'Escala és el municipi gestor de la Badia de Roses i participarà en aquesta assemblea. D'arrel i amb Salero tanca la segona edició de Cançó Popular amb excel·lents xifres de públic, amb bona programació i amb voluntat de continuïtat. Esports, el sènior masculí del club bàsquet l'Escala s'estrena amb victòria a casa contra el Bescanó. Victòria de 10, 67 a 57. Els de Gora Mini, que estan jugant en una lliga de 4 equips i en funció de com vagin els resultats, 2 es classificaran a la lliga de tercera catalana A i 2 a la lliga B. L'agenda d'activitats és protagonitzada especialment per la festa de l'anxova, dissabte amb els actes previs, diumenge amb els actes protocolaris que són pregó i lliurament d'anxovador i després la degustació popular a la platja. I meteorològicament parlant, Sergi Corral ens comenta com encetem mes i arriba un canvi a última hora amb algun xàfec i tramuntana demà dimecres. L'informatiu inclou avui una secció nova. Avui debuta la columna de contraportada amb una opinió del col·lectiu Gent de l'Escala. I a partir d'aquí, cada dimarts, una columna d'un dels partits amb representació a l'Ajuntament. Ara continua la programació habitual de cada tarda a Ràdio L'Escala. Ara és hora del Far, segona hora del Far, avui en connexió amb Andalusia, amb dones d'àmbit dedicada a Joana Vicente de Bobes, que és una biòloga i investigadora marítima. Després, secció d'efemèrides, parlant de la creació del grup de fortificacions i obres, i acabant amb el preu del peix. Sabrem com ha anat la subhasta a la confraria de pescadors de Llançà. Després del Far al Next Vespre, a les 7. Abans, informació local a les 6, amb l'informatiu d'aquesta casa. A les 7 al Next Vespre, a les 8 la franja dels musicals i a partir de les 11 les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local, la tertúlia, la plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs a veure com ho resol avui. Avui a les 8 i 5 hi haurà una punta d'audiència. El Suprem li ha dit a Telecinco que deixi d'emetre immediatament Passapalabra. Resulta que sabeu que aquest és un format que es compra d'altres televisions, es veu que Telecinco no pagava el propietari del format, això es va començar a litigar ja l'any 2014 i bueno, ja et dic, 5 anys més tard, el 2019, finalment el Suprem ha desestimat el recurs de cassació que havia presentat Mediaset, que el va posar l'any 2016, i per tant dona la raó a l'Audiència Provincial de Madrid i li diu a Telecinco que deixi d'emetre de manera immediata el concurs de Passapalabra. Bueno, a les 8 i 5 el tenen programat. A les 8 i 5 el tenen programat i, de fet, és una hora de programació que ja veurem com ho allargaran, això. Tenen dos problemes. El més immediat és com resolen aquesta hora de programació i el segon és què fan amb Cristian Gálvez, perquè aquest noi, ja m'explicaràs què fan amb ell. No sap fer res més que llegir ràpid definicions de paraules. Diuen que té molts més llibres que jo el Cristian Gálvez. No ho sé què dir-te. Bé, en tot cas, que ho sapigueu, que el passa la cabra. Això sí, té més cabell que jo. És més ros. Però no té el meu encant. No cau tan bé.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Pues vamos a viajar, ¿no? Vamos a coger nuestro barco, vamos a poner rumbo a Andalucía y vamos a saber qué se habla estos días por esta demarcación del Estado en el sector pesquero. Y para ello saludamos a Inés Domínguez, que es vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero. Inés, buenas tardes, bienvenida.
Hola.
¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, aquí muertos de calor. Todavía 30 grados y nos han dicho que mañana viene un poco más de frío, pero no nos lo creemos del todo. ¿Quieres que te diga?
Aquí estamos sufriendo el calor exactamente igual. Y tampoco el frío aparece por ningún sitio.
Ayer desde el Delta del Ebro nos decían que ellos notan en la pesca las temperaturas altas, el calor. Dice que se atrasan algunas especies, que hay otras que parece que entran en un proceso de agotamiento. ¿Os pasa igual aquí en Andalucía o aquí se nota menos?
No, exactamente igual. El calentamiento y el cambio biológico que están sufriendo las especies, yo creo que es a nivel ya mundial. Si lo notamos, porque no vemos especies que tradicionalmente lo vemos en el mes de septiembre, como es la sardina, no aparece por ningún sitio. El boquerón, por ejemplo, es muy pequeño, cuando en esta época siempre lo vemos un poco más grande. Es decir, que efectivamente se está notando.
Veremos cómo evoluciona y cuándo finalmente llega este otoño, que algún día otro llegará, seguro. Oye, me decían que, o me llegaban noticias que a finales de este mes de octubre, en concreto el 26, se celebra el primer Congreso de Mujeres Europeas y de África en Barbate, en Cádiz.
Así es, bueno, como Asociación Andaluza lleva muy poco tiempo constituida, lleva apenas 2 años, y ya llevamos pues cierto bagaje, ¿no? Y una de las metas más importantes era realizar este encuentro. Efectivamente, se va a hacer en Barbate, es un encuentro internacional, a iniciativa de las mujeres de la pesca de Andalucía, sobre todo con nuestras compañeras de Marruecos, pero también vamos a contar con representantes a nivel europeo y de otras partes de África. Y el tema central son las líneas estratégicas en políticas de igualdad para las mujeres del sector pesquero de África y Europa. La verdad es que es todo un reto. Estamos todas un poco muy nerviosas.
Hombre,
ahí organizando el tema.
Es muy importante, yo creo que es muy positivo. Desde el desconocimiento más absoluto, y pido disculpas por eso, por mi incultura, la situación de la mujer relacionada con el mar en África es la que nos podemos imaginar por aquellos estándares que tenemos en la cabeza, o no. ¿Qué papel juega allí la mujer?
Bueno, ya ha habido iniciativas, ¿no? Hace poco en Nador se hizo un congreso muy importante en un barco, pero era con carácter formativo y de talleres, ¿no? Y destinado exclusivamente a mujeres de África. En esta ocasión lo que intentamos es hacer un encuentro donde podamos compartir experiencia desde las legislaciones, a ver qué figura tiene la mujer, ¿no? Legislativamente y también en los sectores pesqueros, porque la mujer en la pesca a nivel mundial están. Otra cosa es que sean visible. Y una de las iniciativas más interesantes son experiencias de empoderamiento que vamos a poder poner en valor, ¿no? Pues vendrá una chica que es empresaria de una empresa de algas, que concretamente trabaja aquí en la zona de Barbate y de Chiclana. También vamos a contar con una directora de cooperativa de Maya Bellunesh, de mujeres de producción pesquera que son africanas, también rederas de Galicia. es muy importante, ¿no?, que visibilicemos que hay mujeres que están en el sector pesquero, que trabajan, viven de él, pero que se desconoce, y que creemos que puede ser también, estas iniciativas pueden ayudar o animar a otras mujeres a querer acercarse al sector e incluso montar sus empresas o trabajar en él.
Hay que romper tantas barreras, romper tantos muros, hay que poner tantas luces para visibilizar la importancia de la mujer en el sector náutico y en el, más que náutico, en el sector pesquero.
Que no
damos abasto, ¿eh? Y espero que se camine rápido en ese sentido, ¿eh? Porque el papel ha sido fundamental en el mantenimiento de las industrias pesqueras.
Bueno, siempre ha sido la mano, esa mano laboriosa, escondida, de economía sumergida, que ha mantenido muchísimas estructuras pesqueras, pero que ni han cobrado por ello, ni se han visto. Y bueno, ahora las mujeres, lo que ocurre es que queremos que se nos vea. Y tenemos, y bueno, y la actitud del hombre también es muy positiva, ¿eh? Uh-huh. En este tipo de iniciativas, la verdad es que vamos de la mano. Bien. Y están participando también, sobre todo las federaciones de armadores y federaciones de cofradía. Eso quiere decir que tampoco estamos solas. Algo está cambiando.
Esperemos, sí, hombre, algo está cambiando. Esperemos que cambie rápido, muy rápido. O al menos algunos tenemos prisa. Inés, déjanos que te vayamos acompañando en este camino hasta el día 26, conociendo un poco más cómo va creciendo esta propuesta en Barbate, en Cádiz, el día 26 de octubre. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros.
Estáis invitados a ello.
Pues venga, a ver si podemos bajar. Gracias, Inés. Un beso.
Muchas gracias a vosotros. Un beso.
Hasta Chao. Luego. Inés Domínguez és vicepresidenta de l'Associació Andalusa del Sector Pesquer i persona que ens ha permès conèixer aquesta iniciativa, de la qual, ja us avanço, en sabrem més al llarg de les properes setmanes.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Nosaltres cada setmana, i és un plaer poder-ho fer, parlem amb dones de mar i ens acompanyen dones que treballen al mar i demostrem de manera activa que hi ha un munt de dones que estan fent feina, que fan feines fonamentals en tots els àmbits i que cal visibilitzar-les. Avui volem presentar i conèixer una altra. Avui volem conèixer més sobre la nostra convidada, una convidada que tenim a l'altre costat de les connexions, i aquí saludem tot seguit. És la Joana Vicente, de Bodes. Joana, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, moltes gràcies. I gràcies per convidar-me.
Estaves escoltant el que deia la Inés des d'Andalusia?
Sí, els últims 5 minuts els he anat sentint, sí.
I què t'ha semblat?
Doncs mira, una realitat, i animo també a la crida que feia al final d'això que tu també has repetit, no?, de l'empoderament femení, a veure que estem en vies d'ell i a poc a poc es van veient canvis, i bé, últimament ja sou varis els que esteu difonent les dones i la mar, no?, difonent la nostra imatge, la nostra presència, que sempre ha estat però una mica invisibilitzada, i bé, tot això és una senyal de que està canviant, no?
I jo crec que sí, tot i que el sector, la vessant científica del mar, per entendre'ns, i fins i tot la vessant esportiva del mar, diguéssim que aquí tenim, segurament no arribem a la paritat, però tenim un camí ja molt caminat, no? Molt. Ara, l'altra vessant, la del transport marítim, la de la pesca al mar, no la de la pesca en terra, que la pesca en terra està dominada per les dones, cosir xarxes, etc, vendre el peix, tot això sí. Falta tota aquesta altra vessant, que també és de mar i on encara hi ha molta resistència, no?
Sí, a poc a poc es van veient els canvis i sobretot és això, que sempre han existit dones a la mar, encara que fossin les acompanyants, com has dit tu, no? Cosint les xarxes o assistint als seus marits, als pescadors, i ara cada cop en som més, però és una realitat que encara som minoria, fins i tot en la ciència marina, no? Investigació.
Sí, realment és així. Avui amb tu volem conèixer sobre la ciència marina, volem conèixer sobre la teva experiència navegant pel Carib. Per cert, què tal és l'experiència? Com va anar?
És que així, dit només així, aquestes tres paraules sona sempre fantàstic i meravellós, no?
Molt bé.
Navegar pel Carib amb un veler és com el somni de molta gent, no? I sí que és molt fantàstic, és molt bonic, veus uns paisatges increïbles, però jo sempre vull recalcar que és diferent navegar per plaer que navegar per feina. I que molts cops, tot i que evidentment és preciós tot el que veus i són experiències i llocs molt diferents que a mi personalment m'omplen molt, deia que a vegades era com si mirés quadres, no? Veig uns paisatges llunyans que no hi puc accedir perquè estic treballant, tinc la meva feina al vaixell i allò és molt bonic, però no deixa de ser com una imatge en dues dimensions, perquè moltes vegades no pots baixar del vaixell i anar a descobrir què hi ha, no? La tercera dimensió, que almenys a mi, que sóc prou curiosa, sempre em venia de gust, i quan podia, doncs ho valorava molt i ho feia amb moltes ganes, per sort.
Perquè tothom ho entengui, que quan navegues pel Carib també s'ha de passar l'escombra i rentar els plats i tensar les veles i cuinar i evidentment descansar i fer totes aquelles coses que necessita i que fem tots nosaltres en la nostra vida quotidiana, i això doncs no és tan màgic com moltes vegades les pel·lícules o els documentals ens pinten, no?
Clar, això mateix, home, pot ser més màgic si tens la sort que et salta un dofí, no?, mentre estàs fregant els plats. però és això, és a dir, hi haurà gent que navegar pel Carib, suposo que es pot fer de moltes maneres. La manera que he fet jo, que és així, treballant de marinera on a velers privats, comportava evidentment el que has dit, doncs feina del dia a dia, al final estàs treballant per una família que està de vacances i que t'estan pagant per això, i per tant doncs estàs navegant amb ell, ajudant en temes de més tècnics del vaixell o a les nits, guàrdies, etc. Però també has d'anar a comprar, has de netejar, has de cuinar, has de treure la Zodiac, l'embarcació annexa i portar-los allà on vulguin. Mm-hmm. És a dir, acaben sent, jo dic que eren 24 hores de feina, és a dir, tu estàs allà al vaixell dormint però estàs allà mateix i no et separes mai del teu espai de feina, és on dorms i és on vius, i els teus companys de feina són els teus companys de pis, com si diguéssim. Aleshores sempre, i si hi ha alguna incidència a la nit, que n'hi ha, doncs t'has de despertar a les dues, les tres del matí, el moment que sigui, alquis o no, depèn del vaixell, i apa, arreglar o assistir la urgència que hi hagi, no?
I per què t'enroles a treballar així en aquesta feina que realment és dura, eh? I és difícil, sobretot tenint en compte que tampoc no saps la família que et tocarà, que et pot tocar una família encantadora o et pot tocar una família, diguéssim, més difícil de convivència.
Clar. Doncs en el meu cas va ser una mica sense buscar-ho, perquè jo estava fent el doctorat, jo sóc biòloga i estava fent un doctorat en ciències del mar en química ambiental, i aleshores vaig conèixer un noi que era capità d'un vaixell, d'un veler, i just estava buscant marinera i m'ho va proposar, com la frase que has dit tu al principi, no? Vols anar al Carib amb un veler? I vaig dir, home, doncs clar. I a més estava en un moment de la tesi que, bueno, m'estava costant una mica, perquè jo era biòloga de camp i sentia que estava molt al laboratori, i va ser com una oportunitat de, va, doncs sí, vaig a provar. I així vaig començar.
I aquesta va ser només una part de la teva experiència. De fet, amb tu tenim algunes qüestions pendents. Si et sembla, comencem parlant continuem parlant d'una de les qüestions que més ens fascina de tot el que has pogut veure, que és el teu treball a l'Antàrtida, un treball científic que et va permetre combinar dues coses. Per una banda, aquesta vessant de biòloga que ens explicaves ara, i per l'altra, una afició que tu tenies des de feia molts anys, que era, o almenys que havies provat en alguna ocasió, que era la del submarinisme, la immersió, no?
Sí, Doncs, com bé dius, jo, bé, com estava dient al principi, jo, fa una estona, jo vaig començar a fer el doctorat en Ciències del Mar, en un moment determinat ho vaig deixar i vaig començar a treballar de marinera, però sempre tenia el dimoniet aquest, no?, que, ostres, el doctorat, i al cap d'uns mesos vaig tornar, vaig parlar amb la meva directora i vam acordar, per sort, bueno, vaig poder acabar el doctorat i ara mateix soc doctora en Ciències del Mar. Mm. Amb tot això, doncs, paral·lelament, jo havia començat a bussejar feia uns anys, al començar a treballar en vaixells i veure més mars, doncs em porta a bussejar més, a treure més títols, fins al punt, també pel mig, vaig tenir l'oportunitat d'estar a Galápagos 2 mesos col·laborant amb un centre de busseig on em vaig preparar per treure'm el títol actual, que és el que tinc jo, que és de guia de busseig, el Dive Master. Mm. I amb tot això, bueno, al principi, quan jo estava fent el màster previ al doctorat a Mallorca sobre canvi global, sí, allà vaig descobrir tot de coses que em van cridar molt l'atenció i em van despertar unes ganes boges d'anar al Pol Nord, a l'Àrtic. Mm. Aleshores vaig fent la tesi marinera, però jo sempre tinc l'Àrtic al cap. I en una d'aquestes, doncs, buscant per anar a l'Àrtic, vaig parlar amb la Conxita Ávila,
sí,
que és una investigadora de la Universitat de Barcelona que havia fet moltes campanyes a l'Antàrtida, i jo li preguntava què havia de fer per anar a l'Àrtic, i em va dir: tot el que estàs fent està molt bé, segueix així, no desesperis. I aleshores, al cap d'uns mesos em va dir: mira, ens falta gent per la pròxima campanya a l'Antàrtida. Clar, jo era doctora, marinera i amb un alt nivell de busseig, van dir que donava el perfil i que si volia que me'n podia anar amb ells de campanya de mostreig. I clar, doncs també me'n vaig anar pitant, emocionadíssima.
I arribes a l'Antàrtida i, bueno, hi ha un munt d'experiències, no només de feina, sinó sensorials, no? El primer de tot és, i ara ho miram, què tal és bussejar amb aigües com aquelles? Perquè clar, estem parlant d'aigües que deuen estar, què, a 0 graus o menys, no? No, menys no, 0 graus.
No, menys sí, sí, perquè això és una pregunta que sempre ens fan, no? Perquè nosaltres hem bussejat a menys 2 graus i alguns companys a menys 3. I com pot ser? Però si l'aigua es congela a 4, entre 0 i 4 graus. Això depèn de la salinitat de l'aigua. Val? Com l'aigua salada es congela, necessita menys temperatura, més fred per congelar-se. I depèn de la concentració de sals que tingui, de sals minerals, doncs encara menys, no? I de mitja l'aigua salada es congela als menys 1,8 graus. Mm-hmm. Per tant, nosaltres bussejàvem al voltant del zero, entre això, menys 2 i 2 graus, que és una temperatura, doncs, molt freda.
Brutal.
Però, evidentment, anem amb uns equips especials, equip X, que es diu, de manera que no t'entra aigua, estan fets perquè són estancs i només se't mulla, en el nostre, els que portem nosaltres, només se't mulla el cap, però vas amb una doble caputxa de neoprè, el que fa que et mantingui la teva pròpia calor corporal. Més o menys, això dura una estona. A cap de 30-45 minuts màxim, estàs notant ja el fred a les mans, comencen a costar de moure-les, etc. O sigui, però al final és més impressionant, o almenys en el meu cas tenia més por, no? Era la ostres, com serà bussejar en aigües tan fredes? Tal. I la cara la tinc en contacte amb aquesta aigua. Diuen que una, sí, persona, si cau en aquestes aigües sense cap equip especial, en 10 minuts, en uns minuts entra en hipotèrmia, els 10 minuts de mitja es mor. Mm. Per tant, era com, uau, què em passarà a la meva pell, no? Això era el que més em sorprenia. I, doncs, s'insensibilitza molt ràpidament. Tant que deixes de sentir el fred justament a la cara, no?
Per tant, tots aquests temors es trenquen en pràcticament la primera immersió que fas. He llegit alguna declaració teva que dius que mentre que fora de l'aigua tot és monocrom, dins de l'aigua tot és color i vida.
Això, sí, a l'Antàrtida. Això és una de les coses que em va impactar molt. Perquè nosaltres, amb l'equip de la Conxita, quan hi he participat jo a les dues campanyes, hem estat sempre a les bases espanyoles, a la civil o a la militar, que estan a la península Antàrtida. No és l'Antàrtida continental dels documentals, sinó que és una mica més al nord, i per tant, quan hi anem nosaltres, que és a l'estiu austral, l'hivern d'aquí, de l'hemisferi nord, és l'estiu pel sud, no? A l'hemisferi sud, sí. Doncs ja ni l'aigua està, hi ha la superfície aquesta de gel, ni pràcticament hi ha neu. Mm-hmm. Però i és, està molt a prop d'Illa Decepció, bueno, una de les bases està a Illa Decepció, que és una illa volcànica encara activa, que de l'última erupció va deixar moltes cendres, i és, el paisatge és molt negre, molt, bueno, és sempre blanc i negre. Per tant, quan neva, això s'accentua més, no?, el blanc i negre. I amb les condicions extremes que té aquella zona, hi ha poca vida macroscòpica, és a dir, no hi ha ni plantes grans, ni molt menys arbres, ni tan sols mamífers terrestres. Però a l'aigua, com que l'aigua sempre manté unes condicions més homogènies, com si diguéssim, no té tants extrems com a fora, permet, com si diguéssim, que es reprodueixi més vida, i allà doncs, hi ha algues de colors, hi ha coralls, hi ha invertebrats de tots els tipus, hi ha peixos i tots els mamífers marins com foques, els pingüins, etc. I amb unes dimensions doncs, molt més grans que no pas el que veus a fora. I tu pots anar traient algues, és a dir, separen algues i apareixen noves algues i apareixen altres espècies i de cop apareix un eriçó i una estrella de mar.
És a dir, s'inverteix el que passa en d'altres zones del planeta on hi ha més vida fora que dins. Aquí, en aquest cas, hi ha més vida dins que no pas fora. Escolta'm, deixa'm que faci una aturada. Ara necessito aturar-me 3 minuts i a partir de 2:15 seguim xerrant sobre alguna notícia que ha passat avui i algun temor que tens relacionat amb l'arribada de turisme a l'Antàrtida. No marxis, 3 minuts i seguim, et sembla?
Molt bé, fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Baix Ter hi ha zones prioritàries per a la conservació?
Al Baix Ter es troben dos ambients propis de llocs molt humits, que es consideren prioritàries per a la conservació, i que el Parc Natural ha de fer el possible per mantenir-los en un estat de conservació favorable. Un són els boscos de ribera, que creixen a banda i banda dels cursos pluvials formant galeries, i els altres són les closes, que són prats de dall o de pastura inundables i tancats per arbres de fulla caduca. Aquests ambients són zones importants de cria i descans d'ocells vinculats als ambients aigualosos, com el martinet menut, l'agre roig, el bernat pescaire, el martinet blanc, l'ànec collverd, l'ànec cullerot, el xarxet, el xarrasclet, la fotxa. I també és una zona important pels amfibis. Es tracta d'un espai molt amenaçat per les extensions i pràctiques agrícoles, i especialment pels recs de drenatge en què se desguassa l'aigua. En aquests ambients creixen unes espècies prioritàries o d'interès, com són el freixe de fulla estreta, el zalza, l'alber i els tamarius. Per assegurar la seva conservació, el Parc Natural té previstes unes accions concretes, com són el control d'espècies exòtiques invasores, la recuperació i plantada d'espècies del bosc de ribera mitjançant el manteniment d'un viver, el manteniment de les closes existents, la recuperació de les closes amb ramaderia extensiva de baixa càrrega i la restauració d'antigues àrees pradenques. Us animeu a passejar per aquests ambients i gaudir d'aquests hàbitats tan excepcionals?
Després d'un llarg temps de silencis i secrets, ens perdem entre els luxes de la vida. Després d'aconseguir el que creiem impossible, és el moment de menjar-nos el món. Com si fóssim els primers en estimar-nos, com si fóssim els únics enamorats. Et miro.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Amb tu.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb la Joana Vicente, coneixent una miqueta l'Antàrtida i també la seva experiència com a navegant, com a tripulant i com a moltes biòloga i com a moltes altres coses. Escolta'm, deies, em fa por l'arribada del turisme a l'Antàrtida, tot i que ja està passant, cada cop hi ha més viatges organitzats cap allà, expressaves el teu temor a l'arribada d'aquest turisme. Per què?
Bé, per una banda, jo m'imaginava l'Antàrtida com penso que la majoria de gent, no? L'Antàrtida dels documentals, l'Antàrtida dels primers exploradors del segle XIX, un lloc inhòspit on no hi ha vida ni empremta humana, i per tant també esperava, com m'imaginava, les expedicions com les del segle XIX, una mica així amb tendes, tot molt, molt senzill, i ja em va impactar molt que arribar allà les bases són doncs cases, edificis construïts amb laboratoris, amb calefacció, amb tele, amb internet, i això per una banda ja em feia despertar d'on estava, no? Que evidentment per la feina que anem a fer s'agraeix totes aquestes comoditats, no? I després doncs sí, estan sobretot a Illa Decepció, una de les bases espanyoles, cada dia pràcticament entrava un creuer petit, però d'unes 200 persones de turistes que sortien des d'Ushuaia, crec, des del sud d'Argentina, i fan una ruta de varis dies per l'Antàrtida. Val forces diners, però bé, hi ha molta gent que s'ho pot permetre. I aleshores, doncs, m'espanta perquè l'Antàrtida considero que era un dels pocs llocs verges, com si diguéssim, de la Terra, no? Verges de l'efecte, de l'impacte antropogènic. I clar, per més que vagin amb molt de compte, que se'ls digui com per on han d'anar, el que han de fer, tots els protocols que tenen de desinfecció de les sabates, de la roba, etc., sempre hi ha un impacte. Igual que els científics quan érem allà, que evidentment també seguim tota la normativa, però estàs allà, ja estàs fent un impacte, no? I això doncs em fa por i em fa pena pensar que l'ànsia no humana, com si diguéssim, pot arribar a trencar espais que encara es conservaven pràcticament verges.
Avui mateix al diari, ara mateix ho estic veient, hi ha la notícia de que un iceberg de grans dimensions, dues vegades la illa de Menorca, s'ha trencat precisament de l'Antàrtida, en concret de la barrera Ameri. Ho han captat les imatges via satèl·lit del programa europeu Copèrnic. Malauradament ens estem acostumant a aquest tipus de notícies, no? Sembla que el fet de que es vagin trencant trossos de gel, que es vagin formi part de la quotidianitat. Els científics us en feu farts de dir-nos que no és així, que això són mostres de quelcom més gran, però això demostra que l'Antàrtida es desfà i que realment estem canviant el planeta. Les mostres són aquestes?
Sí, a veure, això és delicat com s'expressen, és a dir, que a vegades es generalitzen o frases que són tècnicament, s'haurien de dir concretament, no? Per exemple, els icebergs, els glacials, tenen la seva normalitat és que es vagin desprenent a poc a poc el gel. Jo no sóc glaciòloga ni experta en això, però el que he anat aprenent de companys o una mica d'estallà és el seu cicle vital, com si diguéssim, del gel. S'ha anat acumulant durant molts anys i per força de gravetat i de la pressió això va acabant a poc a poc al mar, però a una velocitat X, que és el que crec que ara en la majoria de llocs s'està augmentant, perquè hi ha com un efecte de retroalimentació. Com més calor, més esquerdes, pot penetrar més la calor, pot penetrar més aigua, l'aigua fa fregament, tot això ajuda que es trenqui més. I és el que està passant, suposo, com que és normal que hi hagi evidentment formació d'icebergs, però potser les grandàries que estem veient en els últims anys, o l'assiduïtat, no? Això que dius, és normal ja que cada any es desprenguin un o dos icebergs d'aquestes dimensions, doncs crec que no hauria de ser normal.
Aquí estem molt capficats amb el tema dels plàstics. Aquests dies, avui, hi haurà un programa a la televisió que en parlarà, no? I de fet, cada dia, si busques, hi ha una notícia, un reportatge, que en parla. Quan et capfiques, quan et capbusses allà baix, també hi són? O aquell oasi es manté?
A l'Antàrtida et refereixes,
sí.
No? Per sort... no es veuen, és a dir, jo no n'he vist.
Però hi són.
Però, bueno, els anomenats, els microplàstics, per exemple, mm-hmm. que també s'està posant bastant de moda, que són aquests, doncs, tots els plàstics, quan es degraden, acaben trencant-se en molècules més petites, fins a acabar en unes microscòpiques, estic segura que n'hi ha, però és que només per les corrents marines i tot com es va transportant arreu del món... I és probable que hi hagi també macroplàstics, és a dir, materials grans, que jo, clar, jo al final he estat 2 anys, és a dir, no arriba a 4 mesos en total, no he bussejat tots els dies, no he bussejat tota l'Antàrtida. He tingut la sort personal de no trobar-me'ls, però m'he trobat altres coses, et trobes altres coses per terra, no? Restes d'expedicions anteriors, antigues, que són, han vingut, per més que siguin de fa 200 anys, no són naturals d'allà, no? I per tant, a poc s'anirà acumulant i aniran penetrant també, suposo, a l'Antàrtida.
Per tant, no només els ciutadans, sinó també de vegades alguns científics, però en èpoques sense tanta consciència, també generaven residus.
Clar, ja des dels caçadors de foques que anaven allà amb els seus vaixells i pobres si embarrancaven i s'enfonsava el vaixell, això és un residu. Per mi, vaja, bueno, no, i és un residu. És un vaixell, és un material no del lloc que s'ha quedat allà. Tu et trobes ara d'antigues bases que es van destruir o per l'erupció o pel que fos, han quedat, i trobes restes de fustes que, evidentment, si allà on estem no hi ha ni una planta que faci més de 3 centímetres, aquella fusta vol dir que ha vingut d'una altra banda. I com la fusta, doncs, metalls i potser ceràmiques en el seu moment, i ara, doncs, els derivats del petroli que portem per fer funcionar els vaixells, uh-huh. amb més metalls, més plàstics, que està tot... Hi ha un protocol molt gran, de control, però... Tot i així, algun impacte hi ha. Estem allà, no? Vivint, molta gent, durant...
Molt de temps.
Molts mesos.
La segona expedició dius que no impacta tant com la primera. Com si decebés una mica.
Sí, no tan exagerat, ni molt menys, però també m'havia passat estant als Velers, no?, no decebuda, però no t'impacta tant. És a dir, el primer cop que veus una balena és superemocionant. El segon, el tercer, el quart, malaurat, perquè l'ésser humà és així, doncs ja és algo que t'hi has mig acostumat i ja no t'impacta tant. El mateix amb l'Antàrtida, en termes globals, generals, et dic, perquè sí, només de pensar on estàs i la fortuna d'aquests de poder estar allà quan molta gent encara no hi pot estar, doncs ja fa que et segueixis impactant. Però sí, clar, tu ja has vist la primera, no sé quants icebergs, bueno, glacials trencant-se, el soroll i les onades que desprèn, diverses vegades, doncs arriba un moment, tot i que és molt impactant, no t'impacta com el primer dia. I crec, comentant amb companys, és general, però bé, no és desil·lusionant en cap cas, eh?
Ara el que vols fer és... ensenyar, mostrar, compartir, educar. Pel que sembla, estàs fent un màster per ser professora.
Sí, bé, el màster el vaig fer l'any passat, uh-huh. Ara ja el tinc, ara ja
molt bé.
Podria ser professora de secundària. Sí, perquè va ser una mica... Jo me'n vaig anar a viure, portava molts anys d'aquí cap allà, entre expedicions, feines a vaixells, etc. Molts anys que no estava en lloc fix, o estava uns mesos aquí, uns mesos allà, i tenia ganes d'estar un any seguit a terra ferma. I jo me'n vaig anar a viure cap a País Valencià per parella, qüestions personals, familiars, i necessitava alguna excusa més que no l'amor només, no? I em vaig posar, vaig dir, val, doncs és algo que em corria pel cap des de feia temps, fer aquest, el màster del CAP, no? Tenir l'opció de ser professora, i vaig tenir la sort de poder entrar a la universitat pública i fer-lo l'any passat i acabar-lo al juliol. Ara, curiosament, m'ha agradat més del que esperava, perquè jo el feia una mica per tenir-lo, i m'ha agradat molt, com descobert una nova part de mi, doncs més l'educació, la part més social, a part de l'ambiental, i estic, bueno, posant una mica d'esforços a veure si puc, si surt alguna cosa interessant per aquí d'educació social ambiental, no? De conscienciació. I també el màster l'havia fet de canvi global, tot el tema canvi climàtic, etc., em preocupa, i estic, doncs, també treballant, no? Amb això. De fet, el treball final de màster el vaig fer sobre això, de la percepció del canvi climàtic en l'alumnat i professorat de secundària. I és que aquest any hi ha hagut el gran boom de canvi climàtic, sí. Però fins fa poc es parlava dels plàstics, dels ossos polars i dels icebergs, poca cosa més. I bueno, bé, per sort ha començat a ser una preocupació general, malauradament, i espero, doncs, bueno, poder contribuir d'alguna manera, no?
Home, fa 5 o 6 anys, no? 6 o 7, que qui va ser president del govern va dir públicament que si los hombres del tiempo no saben ni el tiempo que hará mañana, ¿cómo van a saber el tiempo que hará dentro de 10 años? I això va ser això va dir un senyor que va governar aquest país entre una legislatura i una altra. Es deia de nom Mariano i de cognom Rajoy. Vull dir que això del canvi climàtic és relativament nou. Ho estem enfocant bé? Mira, ara em ve el cap preguntar-t'ho, ja que has fet la tesi. Ho estem t'explico, eh? Jo aquí nosaltres, al FAR i als mitjans i a les escoles i tal, ens en fem farts de parlar-ne, i els nanos jo crec que els tenim molt conscienciats, i de fet a la que poden t'ho diuen i t'ho recorden, i fins i tot jo cada cop conec més gent conscienciada, no? Que van a buscar el cafè amb la tassa, que intenten no, bueno, que no fan servir canyetes, que no fan servir bosses quan van a comprar el súper, etc, etc. Però no sé si ho tenim ben encarat, no sé si realment es tracta d'això, o això només és una mica d'algú que encara no estem fent.
Crec que s'ha millorat molt respecte, o sigui, fa un any i mig estàvem molt més enrere del que estem ara, com deien, aquest any hi ha hagut el gran boom. Però si t'hi fixes, tots els exemples que m'has donat, ús de gots de paper, no utilitzar les canyetes de plàstic, les bosses, tot això al final té a veure amb els plàstics, sobretot. No? És sí. Com és també el que em deies, ara estem molt preocupats amb els plàstics, veiem el mar de plàstic, no? I tot això, que sí que és una realitat i és un gran problema, però és que n'hi ha altres també, no? I jo em trobo molta gent, i els alumnes, no? Molt conscients, són conscients, o algú els han sentit, no? Del canvi climàtic, i diuen, però jo reciclo, no? O molta gent diu, jo reciclo, com si això ja ho fos tot.
Clar.
No? I és, bueno, primer, la regla de les tres R's, no? Doncs reduir, reutilitzar, reciclar hauria de ser l'últim. Primer, doncs, reduïm, com bé deies, doncs, no utilitzar tantes bosses de plàstic, etc., però no, se'n va molt més enllà, amb tot el tema de compres locals, no? De proximitat, i ecològics, tots els temes de pesticides o químics que s'utilitzen, evidentment amb la seva utilitat i sentit, però pel meu cas potser en excés, el transport que utilitzem, bé, tota la vida tan còmoda i fantàstica que portem té els seus impactes. Aleshores, no s'hi val només en reciclar o en anar a comprar sense bossa de plàstic, perquè al final també vas al súper i no portaràs bossa de plàstic, però tot el que estàs comprant també té plàstic.
Clar.
I potser estàs comprant unes taronges, doncs mira, la polèmica l'any passat, que venen de Sud-àfrica, i per venir de Sud-àfrica aquí la petjada de carboni pel transport és increïble, i encara que siguin ecològiques allà, ja deixen de ser ecològiques en el punt que s'han transportat mig món. Aleshores, crec que sí que s'ha millorat molt, però que encara, encara hi ha per fer. I és important, suposo, la sensibilització, no? L'educació en el què podem fer cadascú aquí. Perquè com fa uns anys això, el lema del canvi climàtic era fusió dels pols i los polares, com ai, sí, pobrets, però què ens passarà, no? A nosaltres, clar, aquí, a la costa mediterrània? L'agricultura se'n ressenteix, entrada d'espècies invasores, canvi dels cicles vitals de moltes espècies, possibles extincions o amenaces, no? El que ja estem veient aquest any molt, per exemple, dels fenòmens meteorològics extrems, sí, que estan accentuant-se. Crec que és més important parlar del tema amb el que ja estem veient i ens pot afectar a nosaltres aquí, que altres imatges que són molt cridaneres, com el pobre os polar, clar, però que al final això potser que en parlin més els noruecs o tal, no?
Tinc una sensació que, ara estem ja a la recta final, tinc una sensació que vull compartir amb tu, i és que llegint una miqueta la teva història, la teva biografia, tu eres una muntanyera que vas acabar estudiant biologia i treballant al mar i a l'Antàrtida, i ara una navegant que vol i li troba el gust a ensenyar i a explicar, no? És com si et anessis reinventant o et anessis retrobant cada vegada, no? Com si ara això de l'ensenyament hi vés a saber d'aquí un temps que toca fer, no?
I tantes altres coses que t'has deixat pel mig. Sí, la veritat és que bueno, el meu ventall acadèmic o professional és, per sort, penso, molt ampli. També soc una persona molt curiosa i vaig provant moltes coses. I sí, jo de petita era de muntanya, bàsicament perquè el meu pare odiava el mar, bueno, és anticalor, antisal i aigua salada, sorra, i sempre anava a la muntanya i m'encantava la muntanya. I m'agradava el mar, però clar, no m'hi portaven. Fins que un dia la meva padrina em va pagar el primer curs de busseig als 14 anys i em va començar a agradar molt bussejar. Però em seguia agradant i em segueix agradant molt la muntanya. Jo dic, soc de mar i muntanya. I tot i que, bueno, vaig estudiar biologia per ecologia, sobretot, no vaig estudiar biologia marina. Va ser més tard, doncs, a Mallorca amb el màster de canvi global, que el fet de viure a la illa li vaig acabar d'agafar més gràcia al mar, i fent el doctorat i començant a navegar, doncs, molta més. Però és que ara, a País Valencià, he tornat el meu company és agricultor ecològic, vivim al camp, aleshores estic a prop del mar, però torno a esta terra.
Una terra cop a dintre.
I segueixo anant a bussejar quan puc, és a dir, mar i muntanya.
Joan, ha estat un plaer conèixer-te i que comparteixis amb nosaltres aquests coneixements, aquestes experiències. En seguirem parlant, si et sembla.
Molt bé, encantada.
I bona feina, i ensenya molt, divulga molt, que crec que ho necessitem. Un petó ben fort.
Perfecte, gràcies.
A reveure. Adéu. I avui volem conèixer una efemèride que ens serveix a l'Adrià Cabezas, historiador especialista en la Guerra Civil.
Efemèrides.
El 6 d'octubre de 1936... la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya va crear el grup de fortificacions i obres. Aquest grup es va encarregar de fortificar tot el litoral català davant d'alguna amenaça susceptiblement d'un desembarcament de tropes franquistes que podien provenir de l'illa de Mallorca. De fet, aquest grup de fortificacions ja estava actuant a l'Aragó, fortificant el que ens anomenaria la línia del Cinca. La línia del Cinca era el riu Cinca, que es volia fer una obra defensiva molt important i per intentar aturar qualsevol intent d'ofensiva de l'exèrcit franquista precisament a l'Aragó, per intentar prevenir doncs, aquest fre davant de Catalunya, no? A la costa catalana, en canvi, les obres van començar precisament durant aquest mes d'octubre de 1936, i el que passa és que es van reforçar, es van avançar una mica en el sentit de que quan el 30 d'octubre d'aquest mateix any el creuer Canàries va bombardejar Roses, i davant del temor d'un possible desembarcament van començar totes les poblacions costaneres catalanes a fortificar el seu litoral. Com ho van fer? Doncs ho van fer a partir de construccions defensives, com van ser trinxeres, nius de metralladora, emplaçaments artillers, etc, etc, no? De fet, és molt evident el número que van fer d'aquestes construccions defensives, que és un número molt elevat. Per exemple, de trinxeres, als tres sectors, que li deien el sector de Girona, Barcelona i Tarragona, es van arribar a construir fins a 41 quilòmetres de trinxera. Igualment, també es van fer 32 emplaçaments d'artilleria, fets molt moderns, amb formigó, moltes vegades soterrats, amb diferents passadissos i túnels, etc. No? Al mateix temps, també, perquè veiem de la importància d'aquestes fortificacions, es van arribar a fer fins a 130 quilòmetres de pistes militars. Això vol dir els camins per accedir-hi a les fortificacions defensives. Moltes vegades es van arreglar camins que ja existien o es van fer de nous. Però el més evident de tot va ser els prop de 500 nius de metralladora que es van construir al llarg de tota la costa catalana, des de Portbou fins a Alcanar, tot amb el mateix objectiu d'intentar evitar un possible desembarcament de tropes franquistes, que cal dir que mai es va fer a la costa catalana.
Doncs aquesta és l'efemèride que hem volgut recuperar avui, una efemèride d'un desembarcament que mai es va produir.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui acabem el programa al nord del país, en concret a Llançà, Cristina.
Sí, ho fem parlant amb el patró major d'aquesta confraria de pescadors, doncs, per saber com ha anat aquesta jornada de pesca d'aquest dimarts. Ho fem amb en Jordi Folcarà.
Jordi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda de nou.
Quin dia ha fet avui? Avui ha pogut sortir bé o no?
Sí, avui calma, calma. El que passa que ara ja s'està preparant per entrar a la tramuntana, que entra forta, s'ha ennuvolat, i ara tenim que estar a punt de ploure. Segurament, com passi aquest front, entrarà la tramuntana forta per demà. I, bueno, però avui sí, sí, ha sigut bon temps.
Per tant, avui bé, però pel que queda de setmana pot ser que hi hagin canvis considerables, eh?
Sí, bueno, diuen que durarà un dia, dia i mig, només. Això deu ser un pas d'un front que passa i, bueno, esperem que sigui poc i ja està. Però, bueno, de moment es va aguantant. Sembla que el temps s'aguanta encara aquest final de mes de setembre s'ha aguantat prou bé el temps.
I explica'ns com ha anat avui la jornada de pesca. Han anat bé les captures?
Sí, les captures sí. Hem pogut, avui és dimarts, el dimars solen poder sortir més d'hora i se'n van a quedar al golf de Lleó i sol anar una mica millor. Però el preu no acompanya. El preu està començant a baixar i hem venut una miqueta més barat tot el botell, el lluç, tot en general. Tot Pisbo també ha baixat una miqueta de preu. Però sol passar això, eh? Estem al final de mes, tot el que és... Quan estem al final de mes es veu que la gent ja... les vises estan esgotades, ja sé que és primer, però hi ha un impàs sempre d'una setmana o així que es nota bastant. I l'octubre...
Si és
Sí, digues. A més, l'octubre sol ser un mes no gaire bo. Venim d'un estiu, de les vacances d'estiu... La gent s'ha gastat els diners, el curs escolar, una cosa i l'altra, i això fa que la gent estigui allò tornant a mirar d'estalviar una miqueta, o no gastar tant, vaja. I es nota. A partir del 20 de setembre es va començar a notar ja la baixada de preu, sí. Ja portem uns dies que el preu no s'ha baixat bastant.
Escolta'm,
comentaves això...
No, dic, d'alguna manera hi ha canvi ara de peix, no? És a dir, hi ha canvi també de tipologia d'espècies. I canviem del peix d'estiu, haurem de canviar a peix de tardor, no, Jordi?
Sí, també s'hauria de canviar, però penso que la gent encara no està gaire acostumada a anar a peix de temporada. I és més... La gent va més al senzill, per norma general, eh? La gent va més a peix sense espina o més fàcil, a rap, a lluç, i no va tant a peix de temporada. Això costarà encara. Encara s'ha de fer bastanta pedagogia d'això. Per mi, vaja.
No hi ha cultura, de fet, d'això, eh? En el nostre... No. Sí que hi ha. Perdó, s'ha perdut. Sí que hi havia, no? Però s'ha perdut.
Hi havia, sí, hi havia bastant i s'ha perdut. I al pobles potser encara hi havia una mica més, i als pobles de gent de mar, pues, bueno, per les dones, de pescadors i així, pues, se sabia més el peix que era de temporada i es volia comprar més. Però s'ha anat perdent bastant, i ara és més tot peix i ja està, i se va molt més a lo pràctic.
Ja.
Em sembla a mi, a l'hora de cuinar, es va més a lo pràctic. Hi ha peixos que són boníssims i no... Jo què sé, un barat mateix quan és la seva època, hòstia, és boníssim.
Ja.
Passa que la gent no té tanta tirada a comprar-ho.
Lo pràctic, que no és el que ens enriqueix culturalment. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Molt bé, a la propera, que vagi bé a tothom. Adéu.
Bona tarda.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs així posem punt i final al programa d'avui, aquest programa del 1 d'octubre del 2019. Demà hi tornem a les 4 en punt de la tarda des de la vostra ràdio local, el Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, concert presentació del Premi Espaiter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la festa de l'anxova.
9. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
La reina de l'escala ja és aquí.
La festa de l'anxova.
El 6 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or, la degustació popular d'anxoves i la cantada de veneres amb moreig de mar.
A més, del 27 de setembre al 6 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova!
Passant
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org.